Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Doncs tenien tota la raó els que deien que era absolutament igual que hi hagués un Barça Atlètic de Madrid o a la final del Godó. Tenien raó. I estàvem equivocats els que pensàvem que això podria restar afluència de públic als carrers. La gent s'hi va llançar a tot Catalunya en el dia del llibre i el dia de la rosa. Un dia especial que confirma que és igual si és feiner o festiu i que la gent vol Sant Jordi. I que posar, i potser que posats a triar en festiu, vam veure el que vam veure ahir. Potser perquè també venien d'un temps on no podíem fer-ho tot al 100%. I ahir sí. Els llibres més venuts. Gemma Ruiz Palà, amb un títol imbatible, Les nostres mares. I La sotana, amb una presentació de llibre impecable i amb una enciclopèdia treballada. Empès tot plegat per un Barça, que ara sí que acaricia el llom de la Lliga, una Lliga importantíssima, amb un valor que sembla que entre tots no li vulguem donar. Un Barça que va rebre ahir els jugadors amb un mosaic preciós d'Estima la llengua, proposat per Òmnium Cultural, que va tenir continuïtat a la mitja part amb els de Tietz, que tot i que no es van promocionar el que volien fer, han demostrat que són en aquests moments un dels grups de moda i la gran troballa dels darrers mesos. I només cal veure, no només com van fer ballar una sardana a l'especial del Via Lliure de RAC1 d'ahir al Palau Robert de Barcelona, sinó que, a més, a les discoteques, quan sona aquesta cançó, s'acompanya amb intents de la dansa catalana. Una dada. La cançó, poca broma, té pràcticament 2.700.000 escoltes a Spotify. 2.700.000. Es diu Coti per Coti. Blanca Paloma, amb Lea Ea, que va a Eurovisió, 3 milions. És a dir, només 300.000 escoltes més. Alguna cosa deu tenir que enmig de reggaeton, que s'ho balla tot, aparegui una cançó catalana a ritme de tenora.
No vull saber res.
Coti per Coti. Coti per Coti.
Intento no creuar-te la mirada.
Coti per Coti. Coti per Coti.
No em crec històries inventades.
Coti per Coti.
Doncs això, visca el Sant Jordi. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, dilluns 24 d'abril del 2023.
I comencem el dia amb algunes boires i núvols prims i a la tarda s'esperen xàfecs a les comarques de Girona i també al Pirineu. Ara mateix l'ambient és suau i al migdia serà càlid com ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha més congestió ara a la C58, que acumula encara 3 quilòmetres al tram entre Sabadell i Sant Quirze per enllaçar amb l'AP7. També s'acumulen 4 quilòmetres de cues a la C31 entre Sant Boi i el Prat de Llobregat en sentit nord.
Per cert, que la línia 3 del metro de Barcelona està tallada a aquesta hora entre les estacions de Maria Cristina i Sants Estació per una incidència a la via a l'estació de les Corts. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Sant Jordi desborda totes les previsions amb la diada més multitudinària des de fa anys. El fet que caigués en diumenge i fes bon temps va fer que hi hagués riuades de gent als carrers de pobles i ciutats de tot el país i que fos un Sant Jordi de rècord. S'han venut més roses i més llibres que mai. En espera dels càlculs definitius, els càlculs apunten que es van regalar més de 6 milions de flors i que s'han venut aproximadament un 5% més de llibres. Ho subratllava Ahir, a l'acabar el dia, el secretari general del gremi, Marià Marín Torné, en declaracions a RAC1.
Les vendes en parades són molt significatives en la diària i es processaran després perquè no estan automatitzades la majoria, necessitarem uns dies, eh? I cada any sempre fem un balanç una setmana després. Però sí que el que hem vist és que els tres últims dies, o també avui, pel que hem anat recopilant durant tota la jornada, tot un llibre de gent, és segur que superarem en un 5% les vendes de l'any passat, com a mínim.
Marín també destaca que els llibres més venuts només representen, no ho oblidem mai, això, un 5% de les vendes totals de Sant Jordi. Això vol dir, segons el gremi, que ha estat una diada, allò com diuen el dia de la loteria, molt repartida. Qui també feia referència a això, justament, l'autora del llibre més venut en la categoria de ficció en català, que és la periodista Gemma Ruiz Palà, amb l'obra Les nostres mares, que ha publicat en Pro Editors. En parlava RAC1.
Una cosa així tan grossa no te l'esperes mai. El llibre estava anant molt bé, però és inimaginable que tu puguis trobar en aquesta posició, tot i que només és un 5% la gent que estem en els més venuts. Hi ha un 95% de títols que no surten a les llistes. Per tant, és un dia que les llistes, d'acord, són llamineres pels mitjans, ja ho admeto, però és un Sant Jordi que guanya molta més gent que no pas aquests 10 primers.
Tampoc s'esperaven ser entre els més venuts els integrants de La Sotana. La seva gran enciclopèdia del Barça, de Blacky Book, és el llibre més venut de no-ficció en català. Un dels seus autors, el també guionista de la competència de RAC1, el Manel Vidal, admetia a RAC1 que el sorprèn l'èxit, tenint en compte que debutaven com a autors.
El que és segur és que no esperàvem ser els més venuts quan vam començar el llibre o com el vam començar a pensar. Sí que és veritat que, honestament, amb les últimes setmanes, amb el ritme de venda que portàvem, doncs imaginàvem que estaríem allà dalt. Però igualment és una cosa molt estranya i molt sorprenent i molt boja per una gent com nosaltres que som totalment foranis en aquest món.
També és entre els més venuts l'últim llibre d'en Xavier Bosch i el que han fet de bracet Quim Monzó i Sergi Pàmies en col·laboració amb Julià Guillamont per Libros de Vanguardia. En repassem tota la llista amb la Laia Framis.
L'homenatge a la generació de dones nascudes als anys 50 que fa la periodista Gemma Ruiz a Les nostres mares és el llibre més venut de ficció en català d'aquest Sant Jordi. L'edita Pro Editors i era el Premi Sant Jordi del 2022. El segueixen 32 de març, de Xavi Bosch, que és el segon més venut, i el tercer és per Retrat de matrimoni, de Maggie O'Farrell, que és l'única autora que repeteix també el rànquing de llibres més venuts en llengua castellana. El quart més venut és Les calces al sol, de Regina Rodríguez, i el cinquè, Demà i demà i demà, de Gabriel Zevin. Pel que fa als llibres més venuts de no ficció en català, encapçala el rànquing La gran enciclopèdia del Barça, de La Sotana, seguit de Crims, Pecats capitals, de Carles Porta, De la sabana a Mart, de Xavier Salai Martín, Mitologia dels Països Catalans i també Si la memòria no ens falla, de Quim Monzó i Sergi Pàmies, i editat per La Vanguardia. Pel que fa als llibres infantils i juvenils, en català el més venut és Les excursions d'en Titó, el personatge del nou programa del Super 3, seguit de Tinc un volcà i no vull respirar, de Míriam Triado i Joan Turú, i un clàssic, La llegenda de Sant Jordi.
I en castellà, la novel·la històrica L'Àngel de la Ciutat, d'Eva García Sáenz de Urturi, és el llibre més venut de ficció, Laia.
El segueixen Como no escribir nuestra historia, d'Elisabet Benavent, i com dèiem, l'últim llibre de Maggie O'Farrell. En no ficció, èxit rotund dels llibres d'autoajuda de la psicòloga Marian Rojas Estapé, que situa dues de les seves obres entre els tres més venuts. Són Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra tu persona vitamina. Pel que fa als llibres juvenils, arrasa l'editorial Montena, sobretot gràcies a l'autora d'història romàntica Joana Marcús i al youtuber Artagame.
Llibres a banda, com dèiem, els floristes mai havien venut tantes roses un dia de Sant Jordi que caigués en diumenge. El gremi explica que dels 6 milions que s'han venut, prop de 2 milions i mig són roses de floristeria. La resta d'entitats o de particulars, un 90%, eren vermelles. Víctor Cullell.
L'any que es van vendre més roses va ser el 2017, quan Sant Jordi també va caure en diumenge. En aquella ocasió no van arribar els 6 milions de roses venudes, una xifra que el gremi de floristes creu que sí que s'ha assolit aquest any. El seu president, Joan Guillén, ha explicat a RAC1 que la gent ha apostat per les roses d'autor, les roses sense plàstic, que segons el gremi han de marcar el futur dels Sant Jordis.
La població de Catalunya està sent conscient de que hem d'evolucionar en la rosa de Sant Jordi. Una rosa de Sant Jordi tancada dintre d'una bossa de plàstic no és el Sant Jordi del futur. El Sant Jordi del futur passa pels professionals del sector. Crec que menys parades en el carrer, que no crec que aportin gaire cosa d'aquests sectors que no són professionals, també seria una bona solució arreu.
Guillén insisteix que els sectors professionals són els que han de gestionar el consum de flors i de plantes.
A Barcelona aquest any hi havia més parades que mai. Al centre de la ciutat, en alguns moments del dia, era difícil obrir-se camí per la gentada de por que passejava entre llebres i roses I alguns, atenció, van fer cues d'entre 5 i 6 hores per aconseguir la signatura del seu autor preferit. On hi havia més riuades de gent era, evidentment, a la superilla literària entre la Diagonal, la Gran Via, el carrer Balmes i Pau Claris, Giró.
El centre de Barcelona es va fer petit per encabir els centenars de milers de persones que passejaven ahir entre les parades. Les cues van començar a formar-se una hora abans que obrissin les carpes i es van intensificar en els punts on signaven els autors. La més grossa ocupava quatre illes de l'Eixample per l'escriptora valenciana Alice Kellen. En parlava en declaracions a RAC1.
Es esa mezcla, ¿no?, lo que decía, de emoción y vértigo también, ¿no? Porque al mismo tiempo siempre hay gente que es imposible porque es inviable, que se va a quedar sin firma y te... O sea, te sabe mal, ¿no?, decepcionar.
També hi havia autors internacionals completament bocabadats, com l'escriptora sueca Camilla Läckberg.
És la primera vegada que venim i crec que totes dues estem impressionades en el millor dels sentits. És com una gran festa del llibre. Ens sentim com estrelles del rock.
We feel like rock stars.
La sensació a l'altre cantó de la taula, però, era diferent, amb gent descontenta per la logística.
Aquest any ens hem trobat que el caure en diumenge això és una bogeria de gent. I si has de caçar alguna signatura, com és el nostre cas, les cues estan molt mal muntades.
Tot barrejat, tots els llibreters i signatures al mig, poder-lo posar més espaiat.
Alta afluència de persones al carrer que es va mantenir constant durant la tarda fins a la posta de sol, amb la Casa Batlló com un dels atractius més fotografiats.
I l'Ajuntament de Barcelona fa un molt bon balanç d'aquesta superilla literària, en parlava el tinent d'alcaldia de Cultura, Jordi Martí.
Espectacular. Més gent que mai, i la superilla literària, un èxit indiscutible, reconegut pels editors, pels llibreters i pel públic, que ha pogut gaudir d'un Sant Jordi amb més espai públic i amb més possibilitats d'acostar-se i de remenar llibres i comprar roses amb molta comoditat.
I, en canvi, per exemple, de fet, a Girona no va acabar de convèncer la ubicació de la Copa. Floristes i compradors es queixen que és lluny del centre i que les flors es panseixen abans d'hora pel sol. Tot i així, ahir estava a rebentar, Bàrbara Julva.
Riuades de persones van passejar per l'àguer de flors i llibres en què va convertir-se la Copa. Al matí, sota la calor, i a la tarda, amb vent que aixecava la polseguera. De pluja, ni una gota. Tot i això, aquest va ser un Sant Jordi multitudinari. A mitja tarda ja es van acabar pràcticament les roses preparades. Fins a una cinquantena de compradors feien cua per esperar rams creats al moment. A part de Gemma Ruiz, Xavier Bosch i Xavier Sala i Martín, els escriptors gironins van ser també els grans protagonistes. Ho explica RAC1 llibreter Daniele Sabatini.
Justament aquest any teníem molts autors gironins que sortien amb llibres nous i la gent els ha buscat, els ha vingut a comprar i tinc la sensació que cada vegada més la gent fa costat als autors de casa, no?
A Palafrugell, un centenar de lectors va llegir per parts el volum 7 de l'obra completa El meu país, de Josep Pla, i a Sant Feliu de Guíxols. Ja des de primera hora del matí el centre històric va estar ple de gom a gom.
A Tarragona, Sant Jordi, també de rècord a la Rambla Nova, amb riuades de gent durant més de 10 hores, tant des de primera hora del matí fins al vespre, Esteve Giral.
Sí, gentada a Tarragona, riuades de gent per celebrar un Sant Jordi que ha estat rodó, massiu, global, però amb la mirada també durant tot el diumenge cap als autors de casa. Alegria per les vendes de llibres i roses i alegria també de veure com dues cooperatives de treball locals han obert dues llibreries a Tarragona i s'han estrenat per la Diada sortint al carrer. Oriol Piques, de la renovada llibreria La Capona.
Les expectatives eren que això estigués a rebentar la Rambla i efectivament estem plens de gom a gom des de les 10 i mitja del matí.
Un Sant Jordi que ha mimat els autors de casa amb noms ja clàssics com el d'Andreu Carranza, amb La tomba de l'Ebre, i nouvingudes com Cristina Fornós, amb La terra del silenci trencat. Tots dos autors ebrencs, tots dos a la Rambla Nova de Tarragona. Gran Sant Jordi arreu del Camp de Tarragona, amb una plaça Mercadal, Bullent a Reus, i també Gran Sant Jordi de rècord a les Terres de l'Ebre.
I a Lleida hi havia la preocupació de si la gent marxaria a altres indrets per Sant Jordi en caure en festiu, però finalment va ser una de les diades més multitudinàries que recorden, sobretot a la Rambla Ferran, Julen Andrés.
Multitudinària jornada de Sant Jordi, un dia que començava amb la incertesa de si la gent marxaria i va acabar amb la sensació que l'avinguda Francesc Macià i la Rambla Ferran es van quedar petites. Milers de persones van passejar per la capital del Segrià sota un ambient festiu.
Jo he vingut a Barcelona, molt ambient, molta gent, molt guai.
Sí, hi ha molta gent, hi ha molta
moltíssima
gent. Suposo que sí que hi haurà gent que haurà marxat, però... també el que s'ha quedat.
A tope. Me ha sorprendido.
Tothom està per aquí. Molta gent. Perfecte. Hi ha un ambient de festa. Molt bonic.
Tot plegat en un any que arribava amb una xifra històrica pel que fa a les novetats locals, ja que es van presentar una trentena de llibres d'autors lleidatans.
Recordeu que RAC1 també va celebrar la Diada amb una edició molt especial del Via Lliure des del Palau Robert de Barcelona durant tot el matí hi va haver actuacions musicals i el Xavi Bundó va entrevistar alguns dels escriptors que van protagonitzar el dia de Sant Jordi. A tot plegat en parlarem amb Gemma Ruiz Palà, l'autora més venuda en ficció en català, i amb l'Andreu Janola, membre de la Sotana, els autors més venuts en no ficció en català. Escoltem ara el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món RAC1, Eva Comas.
El sector del llibre i el de les flors aquest any sí han pogut treure el ventre de penes. Després de tres edicions a mig gas o directament catastròfiques, el Sant Jordi 2023 ha estat realment un èxit, amb augment de vendes i amb visibilitat per als escriptors. A Barcelona, molts lloen la superilla literària de Passeig de Gràcia, d'altres encara la reestructurarien per fer-hi cabre més gent, i alguns asseguren que ha vingut per quedar-se, que res de fer-la només pels Sant Jordis de cap de setmana, que l'any que ve, que cau en dimarts, també la volen. Està clar, de fet, que Sant Jordi és un dels millors aparadors que tenim a Catalunya. Si ens estimem la festa i els lectors, hem de posar-li un petit però. En algun moment, les cues de les signatures han estat eternes. Però ves, tot fos com això.
El Sant Jordi polític d'aquest any ha vingut marcat també per un desembarcament de 6 ministres de Pedro Sánchez, també d'Alberto Núñez Feijóo, aquest cap de setmana a Catalunya. Ahir van passar ja per Barcelona per donar suport als candidats a l'alcaldia de la capital, que el mes que ve s'enfrontaran a les urnes. També hi va treure al cap l'acord de claredat de Pere Aragonès, que demanava als dirigents estatals que aprofitessin la visita per escoltar els catalans. Informa Marc Martínez Amat.
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va començar la visita de 4 dies a Catalunya, dijous a Montserrat, i la va acabar ahir passejant per les parades de Barcelona amb Salvador Illa i Jaume Collboni. La de Treball, Yolanda Díaz, també va aprofitar la visita per coincidir amb Ada Colau. Tots dos van parlar de convivència entre ciutadans i entre llengües.
Hoy, Catalunya, hoy Barcelona, mira el futuro con optimismo. Y desde luego eso nos llena de enorme satisfacción. En el gobierno de España, todos los catalanes salen a la calle a comprar cultura, a comprar rosas, a comprar libros.
Viva Sant Jordi, vivan las letras, y permítame decirles que vivan también las letras en muchas lenguas, en lo que ustedes quieran, porque sí, somos un país plurilingüístico.
Alberto Núñez Feijóo també es va sumar a la festa acompanyant el candidat del PP a Barcelona, Daniel Cirera.
Hay una remontada del constitucionalismo en Cataluña y creo que eso es bueno.
I des del Palau de la Generalitat, Pere Aragonès els demanava que no ignorin l'acord de claredat que planteja per fer un referèndum. Reclama que escoltin la ciutadania, com diu que sempre ha fet l'independentisme.
Jo només, doncs, els recomano que escoltin la ciutadania i que escoltin Catalunya sempre, no només el dia de Sant Jordi, i la millor manera d'escoltar-la és deixar que Catalunya s'expressi a les urnes votant en llibertat el futur del país. I d'això es tracta, la proposta catalana d'acord de claredat.
Aragonès replica Bolaños, que havia dit que l'acord de claredat era una trampa, li respon que votar no pot ser mai una trampa.
Avui, per cert, és l'últim dia que es poden presentar candidatures a les eleccions municipals. És un 1:45 de 9 del matí. Avui Clara Ponsatí ha de declarar al Tribunal Suprem. El magistrat Pablo Llarena li va comunicar per escrit unes hores després que els Mossos d'Esquadra la detinguessin a Barcelona a finals del mes de març, quan va tornar de l'exili de Bèlgica. L'exconsellera, però, ja ha avisat que no té cap intenció d'anar a Madrid. L'ara eurodiputada de Junts diu que avui té molta feina.
Treballaré, tinc feina.
No té previst viatjar a Madrid?
Home, a veure, no diguis mai d'aquesta aigua no em veuré, no? Un dia o altre anirem a Madrid, però potser, és a saber. Les capitals europees totes són interessants.
A més de la cita que té a les 11 del matí al Suprem amb Pablo Llarena, Clara Ponsatí també hauria d'assistir a la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu a les 3 de la tarda, en què participa com a suplent. És per això que s'espera que voli cap a Brussel·les per ser-hi. Si Ponsatí no va al Suprem, que és el que passarà, el tribunal assegura que mourà fitxa i intentarà detenir-la. Des de Madrid informa Arnau Mañé.
Sí, el Suprem ho diu sense embuts. Si aquest matí Clara Ponsatí no es presenta davant Pablo Llarena, el tribunal podria demanar-ne la detenció. Està citada a les 11 en punt per declarar i perquè el jutge li comuniqui el processament per desobediència. Des que la van detenir ara farà un mes, Ponsatí s'ha pogut moure amb total llibertat perquè el Suprem li va retirar l'ordre de detenció que tenia. Ara bé, el mateix Suprem l'avisa que si avui no passa per Madrid, la seva situació canviarà de dalt a baix. El cas de Clara Ponsatí és pràcticament calcat al d'Anna Gabriel i Meritxell Serret. Elles també estaven acusades de desobediència i després de mesos a l'exili van decidir tornar. L'única diferència és que tant Gabriel com Serret sí que van passar comptes amb el Suprem i, en canvi, l'exconsellera d'Educació vol evitar-ho, arriscant-se així a que la detinguin en les pròximes hores.
Volarà a Brussel·les o no avui Clara Ponsatí? De fet, la pregunta a hores d'ara és si anirà al Tribunal Suprem de Madrid, que es pinta que no, o si ha marxat o ha de marxar. Ho té previst fer aquest matí cap a Brussel·les, des de l'aeroport del Prat. Josep Ferrer, heu vist alguna cosa, Josep?
Doncs hem estat primer a la terminal 1 de l'aeroport de Barcelona, esperant si podria agafar el vol de Vueling que sortia a les 6:50. No l'hem vist. Ens hem traslladat a la terminal 2, on hi havia un vol de Ryanair previst per les 8, i tampoc l'hem vist sortir. L'única possibilitat seria sortir amb un altre vol que va cap a Brussel·les, que surt a les 12 del migdia, tot i que aquest vol arriba a les 2 a la capital belga, i seria difícil que arribés a temps a la comissió on ha d'assistir Clara Ponsatí. Val a dir que a l'aeroport tampoc veiem més presència dels Mossos d'Esquadra del que és normal, per tant hi ha molta tranquil·litat i de moment no hem vist a ningú.
A tot això, en cas que no hi vagi a Madrid, la pregunta és de quines eines disposa la justícia espanyola per arrestar Clara Ponsatí si avui deixa plantat, com sembla, Pablo Llarena. Doncs el cas és que només la poden detenir si és a l'Estat, però si en surt, fons del Suprem expliquen a RAC1 que hi ha molt poca cosa a fer. Marc Poyato.
Pablo Llarena ja ho va deixar clar el dia que Clara Ponsatí va arribar a Barcelona. La va deixar en llibertat provisional, li va permetre sortir de l'Estat, en recordem que va anar a Brussel·les, però ja la va avisar que el dia 24 d'abril, és a dir avui, estava obligada a comparèixer al Suprem per fer la declaració indagatòria, aquella en què l'instructor comunica l'acusat al seu processament. I Llarena especificava que si no s'hi presentava, donaria ordres a la policia perquè la tornés a detenir i la portés fins a Madrid. Això passaria si Ponsatí es quedés a Espanya, però si l'eurodiputada surt de l'Estat, la situació seria ben diferent. Ja no té cap ordre de detenció en vigor i el Suprem no la pot tornar a activar perquè ara només està acusada de desobediència, un delicte que no comporta penes de presó i la llei no ho permet. I tampoc la poden detenir perquè té immunitat parlamentària. Per tant, si Clara Ponsatí decideix marxar, podrà circular lliurement per Europa.
Encara lligat al procés, Pere Aragonès també ha parlat dels nous detalls de l'Operació Catalunya que us destapava la setmana passada a RAC1. Aquells famosos 25.000 euros que la policia patriòtica va pagar de fons reservats el 2014 a un agent de duanes de França perquè els donés el número d'un suposat compte corrent de Xavier Trias Andorra, que va resultar fals. El president creu que Espanya no està fent els deures per fer net de tots aquests casos.
Es sumen a una llarga llista d'actuacions repressives i, en algun cas, molt maldestres que s'ha portat a terme contra un moviment pacífic i democràtic com és l'independentisme. Alguns han estat, doncs, injuriats i s'ha intentat construir, doncs, relats per atacar a moltíssima gent. Encara hi ha molt marge perquè el govern de l'Estat espanyol i les institucions de l'Estat espanyol s'expliquin i aportin transparència.
Pere Aragonès va reaccionar d'aquesta manera a la informació del món a RAC1 de la setmana passada durant la intervenció que va fer el president de la Generalitat per la Diada de Sant Jordi. A les 8:22 minuts en marxa l'exhumació del cos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, que fa 64 anys que està enterrat a la vall de Cuelgamuros, el que s'ha conegut durant dècades com a Valle de los Caídos. Fa aproximadament mitja hora que la comitiva funerària ha arribat al mausoleu per iniciar l'exhumació, que es fa en la més estricta intimitat familiar. Per això la premsa no hi té accés. La Guàrdia Civil en prohibeix el pas. Última hora des de Cuelgamuros, informa Jordi Armenteres.
Sí, una exhumació que ja ha d'haver començat. A la ratlla de 7:45 del matí ha arribat la comitiva funerària i des de fa uns minuts veiem familiars que pugen cap al monument franquista per excel·lència. A la premsa no hi podem accedir. Hi ha una desena de patrulles de la Guàrdia Civil que custodien l'accés al monument. Només hi entren funcionaris, la funerària i la llista de familiars que ha autoritzat el govern espanyol. A les 9 del matí és previst un acte religiós quan entreguin les despulles i després el trasllat al cementiri de Sant Isidro, a 55 quilòmetres d'aquí, en ple centre de Madrid. I el dia no és casual. Avui fa 120 anys que va néixer Primo de Rivera. Ara se'l mou per la llei de memòria històrica, la mateixa llei que ha canviat el nom de Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros. Això sí, tots els cartells a la carretera i a l'accés encara et porten només al Valle de los Caídos.
Doncs va més ràpid el canvi de nom que es fa des del govern d'Espanya que no els que es col·loquen als cartells per informar d'on està Cuelgamuros, que molt encara ens reporta el nom de Valle de los Caídos. Tot això, Cuelgamuros, que és on hi ha en aquests moments en Jordi Armenteres, però quilòmetres cap enllà, al cementiri de Sant Isidro, al mig de Madrid, hi ha convocades concentracions falangistes al llarg d'aquest matí, Jordi.
Sí, concentracions convocades formalment per rebre les despulles de l'heroi Primo de Rivera, i que arrencaran, o almenys aquesta és la previsió, a la ratlla del migdia a les portes del cementiri de Sant Isidro. Es queixen, a més, que Cuelgamuros està tancat des de dijous al vespre i no han pogut retre l'últim homenatge abans del trasllat.
8 i 24 minuts, anem als esports en Repsol. El Barça ha deixat la Lliga pràcticament vista per sentència després de guanyar 1-0 l'Atlètic de Madrid ahir al Camp Nou. Era el partit més exigent que els cadàvers de Xavi sobre el paper i n'han sortit amb 11 punts de marge, poca broma, sobre el Real Madrid quan només en queden 24 per disputar. Els de Simeone no perdien des de feia més de 4 mesos, precisament contra el Barça, i ahir van tornar a ensopegar amb un gol de Ferran Torres i un gran Marc-André Ter Stegen, el millor jugador del partit, sens dubte. El Barça no va ser brillant, però va millorar la versió dels últims 3 partits, i això sí, atenció, perquè continua sent un equip implacable en defensa. Ter Stegen només ha rebut 9 gols en 30 partits de Lliga. 9 en 30 partits de Lliga. I això converteix el Barça en el primer equip de la història de les 7 grans lligues que arriba a aquest tram de la temporada amb menys de 10 gols en contra, segons dades de Mr. Chip. De fet, Ter Stegen, els 3 punts i també els retorns dels legionats Frenkie de Jong i de Pedri van ser, sens dubte, el millor del partit. En té més detalls Marta Ramon.
Quan Ferran Torres va marcar després de 3 partits en què el Barça no havia ensumat el gol, després de 333 minuts estèrils, els crits dels jugadors eren d'alliberament. El triomf contra l'Atlètic de Madrid era crucial per no cultivar dubtes i fer un pas més cap al títol, i Xavi va celebrar poder guanyar un senyor equip que no perdia la Lliga des del 8 de gener, precisament contra ells. La tarda de Sant Jordi va sortir-li rodon al Barça, especialment perquè un gran Ter Stegen va tornar a posar-se la capa de superheroi quan més va necessitar-ho l'equip. Ja són 23 partits amb la porteria 0 i només 9 gols en contra en 30 jornades. Per això Xavi pensa que...
El Marc està entre els, potser entre els 3 millors porters del món, i el que volem jugar nosaltres per mi és el millor porter del món. No tinc cap dubte, no? I tinc una confiança cega en ell. És un futbolista determinant amb el joc de peus i ara està extraordinària a la porteria, per tant, és una garantia.
De Jong va reaparèixer de titular i amb ell va millorar el joc, però quan va sortir el sol de debò va ser amb el retorn de Pedri a la segona part. Aleshores el Barça va recordar quina és la seva identitat i a què vol jugar.
I al contrari de la prudència de Xavi a la roda de premsa, amb la Lliga no vol dir blat fins que no sigui el sac i ben lligat, com ha de ser, ahir Simeone sí que es va atrevir a felicitar el Barça pel títol que té a tocar. Ho feia Movistar.
No toco perder, felicitarlo, tan camino al campeonato, creo que seguramente se lo merecen porque han hecho una temporada muy fuerte en Liga.
Escolta'm ara el comentari que signa el periodista de l'AS i col·laborador del món, Arracu Santi Jiménez.
A falta de joc, molt a favor dels herois sobrevinguts. Hi ha una regla sagrada que explica que si la trama és un cunyàs, has de treure de la màniga una solució inesperada. I res més inesperat que Ferran Torres. El Barça va tornar a interpretar un guió complicat a la primera part, on Griezmann va deixar clar que és un gran jugador, però que el Camp Nou no és el seu jardí. Podia haver marcat 2 golaços. En la primera ocasió va anar a la bimba al travesser i en la segona Ter Stegen va demostrar que aquesta lliga serà seva. Quan més acollat estava el Barça, va sortir del no-res més absolut, Ferran Torres, que va prendre 2 grans decisions. No passar la pilota a Lewandowski, que està a la pega, i xutar a porteria a ell quan Oblak es pensava que el que dispararia seria el polonès. Un gol que va servir perquè un Sant Jordi inesperat matés el drac. La desconfiança està a fora. La llei de l'1-0 es confirma i la Lliga està a tocar.
Amb la Diada de Sant Jordi, el Barça va desplegar un mosaic amb el missatge "Comparteix el català" amb Òmnium Cultural i l'UFEC i el grup català The Tietz, que va actuar a la mitja part amb el seu gran hit "Coti per Coti", protagonitzant un dels grans moments de la tarda. Els Tietz van acabar l'actuació amb càntics de Messi, Messi. Avui val molt la pena llegir l'article del Sergi Pàmies. És que avui és dels millors que li recordo. Perquè llegiré un extracte, però és que... Diu, per començar, mosaic d'afirmació lingüística i l'impossible minut de silenci tradicional. Música i un idiota que crida sense respectar la dramatúrgia del silenci en memòria de Josep Maria Fuster. A la gespa, el sol d'un grandiós Sant Jordi, homenatge a Xavi, que encara que s'esforci a repetir que l'horari no és excusa, transmet la sensació de creure que sí és excusa. El joc millora gràcies en part a l'omnipresència de De Jong, que és al mig del camp del Barça, el que el servei d'estació és el comerç de la ciutat. Per sort, al primer minut, Griezmann no marca un gol que, si hagués entrat, hauria tingut una dimensió shakespeariana dramàtica. No hi ha gaire confiança. La prova és que molts culers no triguen a reclamar l'expatriació de Ferran i a treure a passejar un dels rituals de la resignació, firmar l'empat. Firmar l'empat, diu Pàmies, és una de les tecles del piano de la mesquinesa, el recurs d'un sentit derrotista de la vida. A la mitja part, els tiets, o com collons es diguin, intenten que els espectadors ballin una mena de sardana indi que podran explicar als seus nets. A la llotja, Stoichkov fa cara de trobar a faltar els temps en què els entrenadors i els jugadors feien apostes i podies passar la història per trepitjar un àrbitre. L'alegria de tornar a veure Pedri ens proporciona un cert oxigen de futur sense saber si, com en altres anys de calendari hipertrofiat, es tornarà a lesionar. I segueix Pàmies, Araujo, que continua sent el millor de l'equip, celebra el final del partit amb una ràbia tan expressiva com simptomàtica. Els tres punts són importants en un context en què tots els punts ho són, sobretot si tenim en compte la amenaça del Madrid, que és, amb diferència, l'equip més psicològicament intimidador de la història. Guanyar ens estalvia caure en l'espiral de les matemàtiques del pànic, firmar futurs empats i calcular les derrotes que ens podem perdre. Al final, tot rau a intentar aprofitar les oportunitats. És una part de l'article A l'ombra del sol que avui escriu Sergi Pàmies a La Vanguardia. I complint els desitjos del Sergi Pàmies, avui farem un truc a l'Oriol de Ramon dels Tiets per preguntar-los definitivament com collons es diuen segons pròpia terminologia d'en Sergi Pàmies. Més enllà d'això, ahir es va tancar la jornada 30 en tres partits més. Sevilla 2, Villarreal 1, Mallorca 3, Getafe 1 i Elx 0, València 2. Per la seva banda, l'Espanyol tanca la jornada 2 punts de la salvació després d'empatar 0 contra el Cádiz divendres i mentrestant el Girona va perdre 1-0 dissabte a Valladolid i està als mateixos punts de la Conference League que del descens, a 8. I demà comença una nova jornada intersetmanal, la 31ena. El Girona rep demà el Real Madrid a 7:45 del vespre, el Barça juga al camp del Rayo Vallecano demà passat dimecres a les 10 de la nit i dijous l'Espanyol va al camp del Villarreal a 7:45 del vespre. De tot plegat en parlarem a la tertúlia esportiva Santi Segurola, Miguel Rico i Joan Jupallàs. I atenció, demà passat, perquè serà un superdimecres d'esports aquí a RAC1. Atenció, perquè ens hi posarem a les 8, a RAC+1, amb el primer partit dels quarts de final de l'Eurolliga entre el Barça i el Salgiris Kaunas. Després, a les 9 de la nit, passem a RAC1 des de Manchester, on viurem un partit que pot decidir mitja Premier League, Manchester City-Arsenal. També a les 9, el Joventut es juga l'accés a la final de l'Eurocup a la pista de la Gran Canària i a les 10 de la nit tenim aquest Rayo Vallecano-Barça que pot apropar encara més els blaugrana al títol de Lliga. Com dèiem, tot això demà passat a RAC1 a partir de les 9. Més coses, Carlos Alcaraz ha revalidat el títol de campió del Barcelona Open Bank Sabadell, trofeu Comte de Godó, després de guanyar el grec Tsitsipas per 6-3 i 6-4. Informa Albert Bassas.
Per la via ràpida, amb més comoditats de les previstes i en menys d'una hora i mitja de partit. Es tracta del segon godó per Alcaraz, aprofitant els 2 anys d'absència de Rafa Nadal per lesió. El murcià, però, nega sentir-se hereu del Balear.
Yo no quiero ser el relevo de nadie. Es una pena que no hayamos podido disfrutar de Rafa estos 2 últimos años. Esperemos que siga jugando durante mucho tiempo y podamos disfrutar de su tenis, ¿no? Pero obviamente no estamos aquí para ser el relevo de nadie, sino para construir nuestra propia historia.
Nové títol ATP per un Alcaraz que amb només 19 anys buscarà a partir de dimecres el seu desè al Masters 1000 de Madrid, on també defensa títol com a Barcelona.
I en hoquei patins, el Voltregà és el nou campió de la Copa Europea, la segona competició continental, amb la victòria 5-4 contra el Braga de Portugal. És la segona vegada que l'equip de Sant Hipòlit de Voltregà guanya aquest títol, el primer en més de 2 dècades, 21 anys. Feia que no guanyava cap títol europeu. El seu entrenador, Lluís Teixidor, va dir-hi la seva, el Superesports de RAC1.
I la il·lusió, quan creixes amb la base del Voltregà, pues, és poder a guanyar un títol amb la gent de casa, amb la gent que t'ha vist créixer, amb els que vius el dia a dia, i bueno, avui ho hem pogut fer realitat, no? Jo sempre els havia remarcat que és una de les coses més grans que podríem viure i avui ho han pogut viure.
A Anglaterra, el Manchester United serà el rival del Manchester City a la final de la Copa d'Anglaterra després de guanyar el Brighton als penals. El partit es jugarà a Wembley el dissabte 3 de juny. Per cert, que bé juga el Brighton a futbol, tu. A la Lliga Femenina, el Barça haurà d'esperar fins diumenge per confirmar el títol de Lliga. Ahir el Madrid va guanyar 2-1 al Villarreal i ha endarrerit la celebració. I això el dia en què l'Europa va aconseguir l'ascens a segona federació, la quarta divisió del futbol espanyol, després de guanyar 2-0 la Muntanyesa. En bàsquet, el Barça Sant Feliuenc jugarà les semifinals de la Lliga Femenina contra el Perfumeries Avenida després d'eliminar per sorpresa l'Uni Girona, remuntant-li a Fontejau els 6 punts de desavantatge que arrossegaven de l'anada. A la Lliga CB, el Baxi Manresa, que està remuntant, va guanyar de 10 punts el Camp Múrcia i la Penya va perdre també de 10 punts contra el Reial Madrid a l'Olímpic de Badalona. I en atletisme, el canyà Kelvin Kiptum va marcar el segon millor temps de la història d'una marató, ho va fer ahir a Londres en 2 hores, 1 minut i 25 segons, que és una barbaritat, i es va quedar a només 16 segons del rècord d'Eliu Kipchoge.
L'energia que li cal al teu cotxe per dur-te a veure la teva mare i la que necessites per escalfar els seus tàpers a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta la llum i el gas amb Repsol i estalvia fins a 15 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wallet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
Avui 35 minuts, Joan Carles I allarga l'asta d'Espanya després de passar uns dies a Sant Xenxo, Galícia, el rei emèrit ara és a Vitòria, i va arribar ahir a la tarda i a passar la nit a la clínica dental i d'habitatge d'Eduardo Anitua. Després de la visita, tornarà cap a Abu Dhabi, on té la residència oficial des de l'any 2020. La segona està del rei emèrit a Espanya, després d'haver marxat ha estat molt més discreta que la primera i, per tant, s'ha complert l'objectiu de la zarzuela, que no volia que repetís el rebombori de l'any anterior. A Àlaba no es descarta que també passi per la consulta del metge Miquel Sánchez, que és el seu traumatòleg. Joan Carles I té previst tornar a Espanya a principis del mes de juny i participar en una altra regata de vela. D'aquí a menys de 2 mesos acaba el curs escolar i el sector del lleure ja s'ha fet mans i mànigues per adaptar les activitats dels casals d'estiu i les colònies al context de la sequera. Per ara encara no tenen cap indicació concreta del govern, però temen que els obliguin a reduir el consum d'aigua. Els casals diuen que s'hi esforçaran, però que és impossible sobreviure a l'estiu sense remullar gens ni mica la canalla a les hores centrals del dia, que és, evidentment, quan fa més calor. Laia Colomer.
Ruixar d'aigua als infants i joves amb mànegues al migdia és habitual en molts casals d'estiu, sobretot en ciutats com Barcelona, on aquestes activitats es fan en patis d'escola amb molt poca ombra i temperatures molt altes. Aquest any, però, la sequera obliga a tancar una mica l'aixeta. El director del Servei de Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés, Albert Riu, explica a RAC1 que estan buscant l'equilibri.
La component de la seguretat, fins i tot, estem parlant de la necessitat de remullar-nos i alhora la necessitat també de sensibilitzar els més petits de que l'aigua és un recurs, doncs, que ho estem veient, és molt, molt limitat i s'ha de fer servir amb molta cura.
Per exemple, Fundesplay estudien utilitzar mànegues de microaspersió. La seva responsable de la campanya d'estiu, Assun Gil, diu també a RAC1 que és imprescindible remullar els nens.
El nostre compromís per ser coherents amb la situació hi és, però també el que estem defensant és que els infants i les joves han de gaudir d'espais i d'entorn saludable.
Per ara, la Direcció General de Joventut encara no els ha fet arribar cap indicació.
La sequera també fa estralls entre els pagesos. Demà el canal d'Urgell tancarà les comportes i deixarà 50.000 hectàrees de camp sense aigua per regar. El diari Ara explica que la situació és tan complicada que la comunitat de regants intensificarà les mesures preventives per impedir que ningú robi aigua. Una vintena de vigilants intenten prevenir-ho habitualment, però ara els regants reforçaran la vigilància de nit, els cadenats de les comportes i augmentaran l'import de les multes pels lladres. L'objectiu és evitar que algun pagès, desesperat perquè els camps se li moren de set, opti per la via més fàcil i faci córrer la poca aigua del canal d'Urgell cap a la seva finca. Per cert, que el recinte de Sant Miquel del Fai, al Vallès Oriental, va haver de tornar a tancar portes ahir, just l'endemà de reobrir després de 7 anys d'obres. I va tancar per culpa del risc d'incendi després que es tornés a activar el nivell 2 del Pla Alfa, un nivell 2 que continua actiu avui a 21 comarques del país, sobretot a la Catalunya central i de les comarques de Ponent, però també d'altres a l'àrea metropolitana de Barcelona, com el Baix Llobregat o el Vallès Occidental. Amb el risc d'incendi disparat arreu de Catalunya, encara és més sagnant llegir la dada que avui publica el diari El País. Gairebé 2 de cada 3 focs forestals de l'Estat és conseqüència d'una negligència i 1 de cada 4 és intencionat. De fet, amb prou feines, el 10% dels incendis s'origina per causes naturals. Són dades del Ministeri per la Transició Ecològica que ha analitzat les causes de tots els focs forestals que hi va haver l'any 2022 a Espanya. Hi ha incendis provocats per autèntiques bestieses, com el que va iniciar 2 estudiants que volien celebrar que havien acabat els exàmens cremant els apunts al mig del bosc. Hi ha gent que van acabar els exàmens però que no sé si els van aprovar perquè 2 més 2 els hi dona 3 en 94. Segons el diari, la Fiscalia estudia ara com garantir que cap incendi provocat per errades humanes quedi impune. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia. I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
deixa'm dir que ahir la Mònica Usart firmava llibres de la Candelera,
sí,
del conte de la Candelera a Molins de, Rei. Quanta gent et preguntava ahir que firmessis o no, quan plouria?
Jo crec que el 100% de les persones que van passar per allà em preguntaven.
És la pregunta, és la pregunta. Ja no és a curt termini, perquè ara ens explicaràs que...
Que no,
sinó que hem de... Tothom va preguntar per si d'aquí a una setmana, 15 dies, un mes, al maig, es veu alguna cosa. I no...
Ja sabeu que com més enllà anem, més complicat és fer el pronòstic del temps. En principi, el mes de maig acostuma a ser un mes plujós i tenim les esperances posades, però si mirem almenys a principis del mes de maig, no es veu una situació moguda, i aquesta setmana tampoc. Si es veu una setmana força tranquil·la, sí que repetiran els ruixats bàsicament al Pirineu i també comarques de Girona, com ha passat aquest cap de setmana, però són ruixats de poca durada i, a més, que no deixen gran quantitats d'aigua. Sí que va molt bé per remullar el terreny, però no per omplir els pantans davant de la situació de sequera que tenim. Per tant, de moment, avui aquests ruixats a les comarques de Girona i també punts de muntanya del Pirineu, més probables cap al Ripollès, la Garrotxa, però també cap al Pla de l'Estany o Osona. I a la resta del país serà un dia de sol, enterbolit estones pel pas de núvols prims i temperatures semblants a les d'ahir, entre els 22 i els 27 graus al migdia i ara mateix amb força suavitat. I la notícia d'aquesta setmana és que pugen les temperatures, ho faran a partir de dijous especialment, i se situaran entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana. Per tant, acabarem aquesta setmana amb un ambient més d'estiu que no pas de primavera.
Per cert, deixa'm dir una cosa. Si no plou,
sí,
plourà.
A veure.
Perquè en una decisió encertadíssima, el versió RAC1 aquest dijous posa tota la carn a la graella.
RAC 1. Mesos i mesos sense ni una gota d'aigua a bona part de Catalunya. Embassaments en situació límit. Conreus en perill. El nostre país viu en alerta màxima per culpa de la sequera. Ni el druida Noat ni el mag Fèlix no se n'han sortit. El versió RAC 1 finalment ha decidit apostar per la carta guanyadora. L'ofrena com cal a la Mare de Déu de Montserrat.
És la Moreneta, la fe del poble català.
Conseller Baltasar, contigo empezó todo.
Aquest 27 d'abril, edició especial del versió RAC1 des de Montserrat per demanar a la Verge que plogui i s'acabi la sequera.
Lo cual? Un programa amb convidats, amb ofrenes i amb la pujada a peu de Toni Clapés perquè se'ns perdonin els pecats.
I eso está muy lejos, lo tan intimidado.
Si voleu venir de públic, us esperem des de les 3 de la tarda a la plaça de Santa Maria del Monestir.
Vaya doctor, yo casi que no voy.
Dijous, 27 d'abril, Toni Clapés i tota la colla del versió RAC1 en directe des del Monestir de Montserrat.
Serà preciós!
RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració de Montse Interiors i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Home, quan més, quan de més gent hi vagi, més opcions hi ha que pugui ploure. És a dir, clar, no, senyor, sí. no perquè amb el Toni Clapés i amb el senyor Marcelí no n'hi haurà suficient perquè no, plogui.
Ho hem d'intentar, ho hem d'intentar. És l'única carta que podem jugar ara mateix.
A més que anar a Montserrat, i el Marcelí Virgili ho sap, és una meravella, i per tant, i bueno, i veure el Toni Clapés com arriba amb bombona d'oxigen, o no, ho veurem. Doncs això, dijous que ve, el versió RAC1 des de Montserrat i que la Moreneta ens agafi confessats.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
El frau elèctric per plantacions de marihuana s'ha duplicat en els últims 5 anys a Espanya. De fet, atenció a aquesta dada que avui llegim al País, Endesa calcula que l'Estat, els cultius il·legals de marihuana, que generalment tenen la llum punxada, consumeixen en un any tanta electricitat com la ciutat de Sevilla, on hi viuen 700.000 persones. Això amb els preus actuals són més de 200 milions d'euros de llum defraudats. Uns diners, per cert, que acabem pagant els usuaris amb increments a les factures. Netflix introdueix dues millores en el seu pla més barat. el que té anuncis i costa 5 euros amb 49 cèntims al mes. Segons publica el portal TechCrunch, els subscriptors que tinguin aquest pla veuran com augmenta la qualitat del vídeo i també podran mirar Netflix a dues pantalles a la vegada, sempre que siguin a la mateixa casa. Les dues millores han arribat primer al Canadà i a Espanya i aquí s'estendrà a altres països d'Europa. Netflix, per cert, s'està preparant per una possible vaga de guionistes que reclamen millors condicions. El pacte que van signar expira el dia 1 de maig i ara aspiren a aconseguir millores econòmiques. I Twitter continua amb Elon Musk al capdavant fent el ridícul més espantós. Ara fa marxa enrere i ha decidit retornar al tic blau a alguns famosos. Aquest cap de setmana molts comptes amb més d'un milió de seguidors l'han recuperat sense haver de pagar el Twitter blue. Alguns d'aquests perfils han piulat per deixar clar que no havien abonat els 8 dòlars al mes, que no havien donat el seu número de telèfon, ni tampoc havien fet res en concret per recuperar la verificació. Així doncs, Elon Musk plega veles després que dels 400.000 usuaris que van perdre el tic blau, la setmana passada menys de 500 van fer el pas a nivell mundial de pagar 500, al Twitter blue en veure que perdien el verificat. D'això de Twitter val la pena llegir l'article que avui la Rebeca Carranco escriu al diari El País. L'Universitat de Barcelona tindrà una facultat d'infermeria. Així ho recull el diari oficial de la Generalitat. S'ubicarà l'espai que fins ara ocupava l'escola d'infermeria de la mateixa universitat, a tocar de la Vall d'Hebron, que ara adquireix rang de facultat. Això vol dir que el centre ja no dependrà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Des de la Universitat de Barcelona apunten que el canvi servirà sobretot per donar visibilitat i reconeixement social a la professió. Consideren que corregeix un deute històric amb el col·lectiu d'infermeria i que servirà també per millorar l'obtenció de recursos i la competitivitat internacional. El canvi també forma part de l'estratègia del Departament de Salut de promoure els estudis d'infermeria per poder cobrir la falta de personal. Fa uns dies el conseller Manel Balcells ja va anunciar que el curs que ve l'oferta universitària tindria 640 places d'infermeria. La majoria seran en aquesta nova facultat de la Universitat de Barcelona. I atenció al que llegim al diari ABC. Això és boníssim. El butlletí oficial de l'Estat, el BOE, va publicar l'any passat 1,3 milions de pàgines. El BOE. 1,3 milions de pàgines. És la xifra més elevada des de fa 11 anys i representa més d'un 20% més que ara fa dos. Tal com llegim a l'ABC, en total, el 2022 va tirar endavant 20 decrets i el nombre de lleis aprovades en va incrementar gairebé un 80%. Què comporta tot això? Doncs que hi ha un sudoku de normes a Espanya on no resulta gens fàcil orientar-se, ni pels juristes, ni per les empreses, i encara menys pels ciutadans. Si això fos paper, cada dia el BOE tindria, seria gairebé un best-seller de 1.000 pàgines. Una autèntica barbaritat. La sanitat pública a Espanya deu més de 730 milions als seus proveïdors. Això són 50 milions més que ara fa un any. Estem parlant de companyies que fan des d'agulles fins a respiradors, passant per equips de ressonàncies magnètiques. El que preocupa aquestes empreses no és tant la quantitat total de l'endeutament, sinó la tendència a anar creixent sense aturador. De fet, segons llegim avui a La Razón, aquestes xifres queden molt lluny encara del deute que es va acumular durant la crisi del 2008. L'any 2011 es va arribar a més de 5.200 milions d'euros. Una altra dada que genera problemes a les empreses és el temps que es triga a cobrar les factures. Ara es paguen de mitjana al cap de 62 dies, més del doble del que s'estableix per llei, i 6 dies més tard que ara fa un any. 8:47 minuts, d'aquí uns moments parlarem de... Avui deien que parlarem amb els de Tietz aquí al Monarracú, després de cantar el Coti per Coti al mig del Camp Nou, però a partir d'un quart de 12 aproximadament, amb l'Albert Sort aquí a l'estudi, i també farem entrar el Jordi Ramos, ens visitarà segurament la cantant que té la cançó més escoltada aquests últims temps, nascuda a Catalunya. La cançó es diu Noche Entera. Un segon.
Fantàstic és conquistar el cim d'una muntanya.
Fantàstic és arribar sense conèixer ningú i sortir amb les millors amistats.
Fantàstic és gaudir i aprendre amb l'Estiu és teu, les colònies de la Gene.
Reserva plaça a xanescat.gencat.cat/estiuesteu. Generalitat de Catalunya.
Estic pensant a comprar-me un Peugeot 3008.
Doncs no cal que pensis gaire.
Decideix-te ja per un Peugeot 3008 i sent l'emoció de conduir la tecnologia i el disseny més avançats. Aconsegueix-lo aquest mes amb unes condicions exclusives. I, a més, lliurament immediat.
Quan et deixes anar perquè desapareixen les teves preocupacions,
quan pots fer el que vulguis, perquè de la resta ja se n'ocupen els altres. Quan aquesta sensació pot arribar a durar molts anys. Quan tens un Toyota, relax. Toyota Relax, amb 10 anys de garantia.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC, hi som per ajudar.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, connecta't a la sessió informativa en línia de la Salle Campus Barcelona. De dilluns 24 a dijous 27 podràs informar-te dels graus en arquitectura, arts i animació, enginyeria STIC, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu i consulta l'horari de cadascuna de les sessions. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real.
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors amb mobles i sofàs Roche Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Roche Bobois són només fins al 24 d'abril. Més informació a rochebobois.com.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca 93-737-6280.
Quan vegis el nou Rasca Platinum de l'11, pensaràs...
Però com volen que rasqui una cosa tan maca? Amb aquest color negre i platejat tan elegant i aquest disseny tan xulo? No ho sé, és que em farà pena rascar-lo.
Pena? Quan t'assabentis que el nou Rasca Platinum té 3 jocs molt divertits i un premi de fins a 1 milió d'euros, ja no et farà tanta pena. Nou Rasca Platinum de l'11. Que maco que és. Sí, toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic. Però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
8 minuts i les 9 en punt del matí. D'aquí una estona a la tertúlia, com sempre, Màrius Carol, Mònica Terribas, Miquel Samper i Pablo Iglesias, avui al Món a RAC1. I atenció a aquesta notícia que durant les setmanes s'anirà fent grossa. La nova llei de l'habitatge que s'ha d'aprovar dijous al Congrés obligarà qualsevol persona que denunciï una ocupació a certificar si és o no és un gran propietari abans de prendre cap mesura. Aquesta és només una de les informacions que caldran per admetre a tràmit la demanda. A banda, segons detalla avui el diari El Mundo, el denunciant haurà d'explicar també si els ocupants estan utilitzant la seva propietat, la que tenen ocupada, com a habitatge habitual. A més, en el cas que posi la denúncia, sí que qui posi la denúncia sí que sigui un gran propietari, torno a repetir. A més, en el cas que qui posi la denúncia sí que sigui un gran propietari, també haurà d'acreditar quina és la seva situació econòmica, la situació econòmica dels ocupes, per saber si estan en situació de vulnerabilitat. Això es podrà fer amb un informe de l'administració que hauran d'autoritzar prèviament els mateixos ocupants. Sense tota aquesta informació, no es podrà presentar la demanda. A banda, la nova normativa també obliga les forces de seguretat a comunicar sempre el dia i l'hora en què es farà un desnonament. Mai podran ser per sorpresa. Mentrestant, Podem demana al PSOE que reguli els pisos turístics amb aquesta llei de l'habitatge que, com dèiem, s'ha d'aprovar dijous. La ministra de Drets Socials i líder de Podem, Ione Belarra, demana als socialistes blindar la llei perquè els pisos turístics no se la puguin saltar de cap manera.
Aprovechemos estos últimos días antes de la aprobación definitiva en el Congreso para incluir también una regulación de los pisos turísticos, porque ya lo está anunciando la patronal inmobiliaria, lo están deslizando los grandes propietarios que van a tratar de utilizar cualquier pequeño matiz para tratar de incumplir la ley.
Belarra creu que deixar sense regular els pisos turístics seria un greu error. A més, a les portes de la campanya per a les eleccions municipals, la ministra ha dit que la llei de l'habitatge no s'hauria aprovat sense el suport de Podem. I continua la investigació sobre les causes de l'incendi que hi va haver divendres en un restaurant de Madrid quan era ple de gent sopant. Un foc que va causar la mort de dues persones, un cambrer valencià i una clienta de Biscaia, i que manté 6 persones ingressades en estat molt greu. L'Ajuntament de Madrid revisa la llicència del local i intentarà respondre als dubtes que encara hi ha al voltant de l'accident. La hipòtesi més probable és que una pizza o unes postres flamejades van cremar la decoració del local de la cadena Burro Canalla, i això va convertir el restaurant en una mena de bola de foc. Des de Madrid, Roger Perciba.
I la decoració del local, un dels signes distintius d'aquesta cadena de restaurants de menjar italià, és el que ara s'està investigant. L'Ajuntament de Madrid haurà d'aclarir si mai va fer cap inspecció de prevenció d'incendis a aquest restaurant i si les plantes de plàstic que penjaven del sostre com si fossin un jardí complien la normativa de seguretat. Aquestes plantes van extendre les flames per tot el restaurant en pocs segons i el fum negre i tòxic que desprenien va ser la causa de les dues morts. Per cert, el restaurant no tenia sortida d'emergència. Per aforament no estava obligat a tenir-ne, però quan va començar l'incendi, els clients es van haver de refugiar a la cuina situada al fons del local perquè les flames i el fum els impedien arribar fins a la porta de sortida. Els bombers, que tenen una caserna a només 100 metres d'aquest restaurant, van impedir una tragèdia major.
I avui ja comença el judici a una dona que va estampar un got a la cara d'un home que intentava posar-li la mà per sota de la faldilla. Va passar en una discoteca de l'Hospitalet de Llobregat l'any 17. I un dels elements més cridaners ara és que la fiscalia demana 2 anys de presó per ella, mentre que la petició de pena per l'home és més baixa. Per ell demanen 1 any i 3 mesos per un delicte de lesions i un altre d'abusos. Segons les conclusions provisionals publicades per l'Ara, l'home va posar la mà per sota la faldilla de la dona amb intenció sexual. Ella va reaccionar empenyent-lo. Després l'home va agafar-lo amb força pels cabells. Va ser llavors quan la dona va fer servir la copa que tenia a la mà per donar-li un cop a la cara. Pel judici, la fiscalia té en compte les lesions patides per tots dos i atorga més pes a les de l'home, que va necessitar 7 punts a la cara i una setmana de baixa, mentre que la dona va estar 2 dies de baixa. La píndola anticonceptiva serà gratuïta a Itàlia. L'Agència Italiana de Medicaments ha aprovat que surti de franc per totes les dones, independentment de l'edat que tinguin. Fa 5 anys, la regió de la Toscana ja va començar a oferir les pastilles de franc per totes les dones més joves i ja la mesura es generalitzarà a tot el país, tot i que encara no s'ha fet pública la data. Segons diversos mitjans d'Itàlia, el cost estimat serà d'uns 140 milions d'euros anuals. Les associacions conservadores i antiabortistes ja s'hi han posicionat en contra. Curiós, perquè el govern de l'ultradretana Meloni encara no s'ha pronunciat. La comunitat internacional evacua d'urgència els seus ciutadans i personal diplomàtic del Sudan arran del conflicte bèl·lic en aquest país africà que ha causat ja més de 500 morts. A hores d'ara, països com els Estats Units, Alemanya, Espanya, el Regne Unit, Itàlia o França ja tenen en marxa les operacions de repatriació. Pel que fa a Espanya, el Ministeri d'Exteriors ha confirmat les últimes hores que 2 avions de l'exèrcit de l'aire han pogut evacuar 1 centenar de persones que eren al Sudan, tant civils com personal diplomàtic. La majoria són de nacionalitat espanyola, però també hi ha d'altres països europeus i sud-americans. Mentrestant, continua el conflicte entre l'exèrcit i les forces paramilitars, que va començar durant les negociacions per formar un nou govern de transició al Sudan. De moment, l'alto el foc encara no s'ha fet efectiu. 3:09, Matthew Perry, l'actor que dona vida al Chandler de Friends, eliminarà de les seves memòries uns comentaris molt polèmics sobre el també actor Keanu Reeves. El llibre Perry es pregunta per què el protagonista de Matrix i John Wick encara camina entre nosaltres, mentre han mort tants companys talentosos i pensadors originals. Aquestes paraules han generat moltes crítiques i ara Matthew Perry ha reconegut que escriure-les va ser una estupidesa. L'editorial les ha eliminat i ja no apareixen a les noves edicions del llibre, que es titula Amics, amants i allò tan terrible. I si teniu ganes d'anar a veure en directe el Festival d'Eurovisió d'aquest any, però us veu quedar sense entrades, atenció, perquè avui se'n tornen a vendre. Serà a partir de 1:00 PM, hora catalana, al web de Ticketmaster del Regne Unit. Ticketmaster del Regne Unit, és a dir, ticketmaster.co.uk. ticketmaster.co.uk. Es podran comprar des de qualsevol país, però abans cal registrar-se per poder-ho fer. Amb les entrades es podran veure les 2 semifinals, la gran final i també els assajos generals de les 3 gales que es faran a Liverpool la segona setmana de maig a un preu d'entre 34 i 430 euros. Mentrestant, a Liverpool ja s'ultimen els preparatius del concurs. Dimecres, els reis Carles III i Camila engegaran oficialment tota la maquinària, que continuarà dissabte amb els primers assajos dels participants. Pel que fa a l'espanyola Blanca Paloma, s'acomiadarà dels seus seguidors dijous en una festa a Madrid, on, entre d'altres, hi actuaran el Sutherland. Al llarg d'aquest esdeveniment també tindrà protagonisme Bet. Es projectarà en primícia el documental sobre el seu pas al Festival d'Eurovisió amb el títol de Dime, història d'una canció, encara sense data oficial d'estrena. I parlant del Festival d'Eurovisió, avui al Món a RAC1 parlarem amb una cantant que no hi va arribar, però que ja es pot dir que ha triomfat, i de quina manera. És Vico amb el seu Noche Entera. Noche Entera, toda la noche entera, hay una cola que tera, pero ven con quien quieras. Aquest plom, plom, plom que sentiu és Oriol Montfort i Marc Ortuño ballant.